Info Migdia, amb Dolors Lleó.
Molt bon dia, és dimarts 25 de maig. Naomi Esteve, bon dia.
Molt bon dia.
Amb ella fem els titulars de la jornada. L'Hospital de Calella, que registra només 2 nous ingressos de pacients Covid.
Actualment hi ha 5 persones ingressades per positiu amb coronavirus al centre hospitalari calellenc, on des de dijous passat no s'hi ha donat cap alta ni s'ha registrat cap defunció. Millora substancial de les dades epidemiològiques locals. El risc de rebrot cau fins als 17,98 punts, mentre que la taxa de reproducció es queda en el 0,43.
Nova edició del Moments de Flors aquest cap de setmana amb nous espais i creadors.
Fins a 14 punts acolliran l'esclat de la primavera aquest dissabte i aquest diumenge. Enguany, aquests punts també s'hi han sumat 8 establiments comercials que engalaran els seus aparadors amb motius florals. Des de l'Ajuntament de Calella, com sempre, també es demana complicitat dels veïns guarnint els seus balcons.
I avui també ens preguntem quin futur li espera a l'Hostal La Gaviota.
La propietat de la finca del carrer Diputació està ultimant el tancament per impedir noves ocupacions. Pel moment no ha transcendit què es farà amb aquest edifici de planta baixa i 4 pisos alçats que està ubicat dins el sector on el planejament urbanístic de Calella hi blinda usos i talers.
Prop de 1.000 calellencs viuen a l'estranger.
En concret, són 921 les persones que resideixen fora de Calella, segons dades oficials del padró d'habitants a dia 1 de gener del 2020. Representa un 4,38% de la població total. A la comarca, 12.163 maresmencs resideixen habitualment fora.
I Xavier Bosch presenta demà a la Biblioteca de Calella la dona de la seva vida.
L'escriptor i periodista ha tornat a ser l'autor més venut de Sant Jordi amb aquesta novel·la que es construeix sobre la base del drama dels nens robats durant el franquisme. La presentació a Calella es farà al pati de la biblioteca demà dimecres 26 de maig a les 6. Cal inscripció prèvia per assistir-hi.
I pel que fa a la previsió del temps, cap a mitja tarda aquí a l'Almaresme s'obriran clarianes respecte a un matí força ennuvolat i gris, temperatures que han baixat, ho hem notat aquest matí, uns 4 graus amb màximes que no superen els 16 graus. Lleuger repunt dels ingressats per Covid a l'Hospital de Calella després que s'hagin registrat 2 noves entrades des de dijous de la setmana passada, quan es va comunicar l'últim recompte. Això eleva 5 el nombre de persones amb positiu per coronavirus que estan rebent atenció al Sant Jaume, perquè en els últims dies no s'ha donat cap alta ni tampoc s'ha registrat cap defunció. Tampoc hi ha cap professional dels centres de la corporació que estigui en aïllament.
Les dades epidemiològiques de Calella confirmen una clara tendència a la millora. El risc de rebrot local cau fins als 17,98 punts en un nivell molt baix, mentre que la taxa de reproducció es queda en el 0,43. En els últims 14 dies només s'ha diagnosticat 9 casos positius per coronavirus, que deixen la incidència acumulada per cada 100.000 habitants en el 40,95.
Calella acollirà la 7a edició dels Moments de Flor. Serà aquest cap de setmana amb 14 espais que, alguns de nou i d'altres vells coneguts, s'engalanaran per donar la benvinguda al bon temps. Ho organitza un any més l'Ajuntament de Calella amb la col·laboració de floristes i paisatgistes que seran els encarregats de guarnir i decorar balcons, patis i diferents punts repartits per tota la ciutat. La programació es complementarà amb un concert de música en directe al Far i també amb 8 establiments de l'Associació de Comerciants, que també vestiran amb motius florals els seus aparadors. Des de l'Ajuntament també es demana a tots els veïns i veïnes de Calella que sumin els Moments de Flors, també guarnint balcons de casa.
La primavera esclatarà a Calella amb fins a 14 espais decorats i engalanats amb l'olor i el perfum de motius florals. A diferència d'altres anys, la plaça de l'Ajuntament serà el punt neuràlgic de la 7a edició. Es decoraran gran part dels balcons de la plaça i el centre acollirà una exhibició floral. El regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat, Albert Torrent, ha explicat que l'edició d'enguany s'ha hagut de readaptar el context sanitari i per això moltes cases de particulars que anys enrere havien participat en aquesta edició han optat per no fer-ho.
Sí, és veritat que hi ha cases que, com et deia, per motius d'accessibilitat i d'espais els hem hagut de deixar. Sí que és veritat que hi ha alguna casa que ens ha dit que aquest any no els hi anava bé, i tant a Can Ferran com a Can Bertrina, com Can Quadres, a Can Saula, perquè l'Ajuntament ja ha començat a fer cates per les obres de rehabilitació, la Capella Sant Quirze, com et deia, i el Museu Arxiu, que també té un accés estret a aquests patis. Aquest any els perdem, esperem que els recuperem en anys posteriors, però sí, si hi ha alguna casa d'aquestes que aquest any no la podrem gaudir.
La inauguració a les portes del Museu del Turisme donarà el tret de sortida a la 7a edició. Enguany hi participen floristes i paisatgistes que ja han col·laborat anys anteriors, a més de la Brigada de Jardiners Municipals.
Si recordeu, el Museu del Turisme, normalment el que es fa és l'entrada, i serà, doncs habitualment sempre es fa el mateix. Inaugurarem allà la porta a l'acte, i llavors fem un recorregut per visitar tots els espais que s'han inclòs durant aquest any.
En la dinguició d'enguany repeteixen espais tradicionals com el Museu del Turisme, l'Escola Pia, Can Llobet, Can Prat, Can Marrer, el pati de la Biblioteca de Can Salvador de la Plaça, el Far de Calella, el balcó de l'Ajuntament i també el del Vell. Aquests punts seran els tradicionals i s'hi afegeixen els balcons de Can Saleta, de Can Campanaria i Can Naluar i el de Can Besar. Des de l'Associació d'Amics del Parc del Mau també s'ha organitzat una visita guiada al parc i una plantada d'arbres fruiters a la zona de la Muntanyeta. Aquesta trobada serà diumenge a les 9 del matí i cal inscripció prèvia enviant un correu a parcdelmau@gmail.com. A la convocatòria d'enguany també s'hi han sumat 8 establiments de l'Associació de Comerciants Calella Centre Comercial, que engalanaran els seus aparadors per complementar la decoració primaveral del cap de setmana.
L'Associació de Comerciants de Calella també engalanarà els seus aparadors. Cadascú amb la seva proposta. Hi ha moltes diferents possibilitats i diferents artistes i tothom té la seva proposta sense cap indicació.
En la darrera edició del Moments de Flors es va aconseguir superar la xifra de les 36.000 visites. Torrent reconeix que a causa del context pandèmic potser no es pot assolir aquesta xifra de rècord, però assegura que serà un cap de setmana replet de visitants pels carrers de Calella.
Esperem això, repetir els altres anys, no? Per suposat juguem una altra categoria que la de Girona, però és veritat, a nosaltres per sistema que els caps de setmana ja rebem molta afluència de gent dels pobles del voltant i de la comarca o del país que ens visiten, i és un motiu més per venir a Calella. El cap de setmana del Moment de Flors tens la Calella de sempre amb el plus de l'engalanament del cap de setmana de primavera de les flors.
Des de l'Ajuntament de Calella s'anima tots els veïns i veïnes a sumar-se al cap de setmana d'esclat de la primavera, guarnint de flors i plantes als balcons de totes les cases.
El planejament urbanístic de Calella blinda els usos hotelers a tot el sector comprès entre la Riera Cap Aspre i la piscina municipal, una normativa del 2005 impulsada llavors pel govern municipal d'Esquerra i el PSC en plena bombolla immobiliària, que dificultava així que es pogués fer una reconversió massiva dels establiments d'allotjament en blocs de pisos. Encara es manté vigent aquesta normativa i, per tant, condiciona el que es vulgui fer a l'antic hostal La Gaviota, propietat d'una família d'industrials de Calella que es dedica a la construcció.
La propietat de l'antic hostal La Gaviota està ultimant els treballs per garantir el tancament de l'edifici i evitar així futures ocupacions, tal com va informar Ràdio Calella Televisió divendres mateix. S'hi va instal·lar un sistema d'alarma per impedir entrades des després del desallotjament. De moment no ha transcendit què pensa fer amb l'edifici, ubicat a la zona hotelera de Calella, el número 30 del carrer Diputació. El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Calella protegeix els usos hotelers dins del sector comprès entre la Riera Cap Aspre i el terme municipal de Sant Pol de Mar. Això significa que només s'hi pot fer negoci turístic i no es permet aixecar pisos en aquest solar.
Doncs així es manté vigent aquesta protecció, aquest blindatge, a no ser que es fes una hipotètica reforma de l'actual planejament urbanístic. A l'espera a tot això de conèixer quin futur li espera a aquest polèmic edifici, què pensa fer la propietat, el veïnat s'hi celebra haver pogut recuperar la tranquil·litat després de molts mesos d'angoixa i d'inseguretat.
Almenys així ho ha expressat un dels calellencs que viu a tocar de la Bruna.
El poc que he pogut parlar amb les parts, o sigui, amb la propietat, sobretot, és que sembla ser que hi ha una llei municipal que obliga a la construcció d'un tipus hotel, hostal o alguna cosa així. No crec que es puguin fer apartaments, però bueno, jo ho desconec, això, eh? No m'hi vull ficar, perquè nosaltres en aquests moments hem recuperat la normalitat, que per nosaltres era el més important. Tots els veïns estem infinitament agraïts, que la veritat és que era un mal viure, i a partir d'aquí, ja si triguen un any o triguen un mes a construir o a habilitar l'edifici, no ho sé, això.
Reitera que d'ençà de divendres, amb el desallotjament, ha tornat la tranquil·litat al barri, que era el que insistentment portaven demanant en les últimes setmanes, quan havia crescut molt la sensació d'inseguretat per les contínues baralles i incidents que protagonitzaven els ocupants.
Molt més segurs i tranquils, sobretot. A les nits estem descansant, dormint, i durant la tarda els crits aquells que hi havia allà i les ampolles trencades, tot això ja no ho sentim. Ara el que sí veiem és molta gent que ve tot passejant, es queda allà a la porta mirant la Bruna, perquè clar, abans ningú s'atrevia a fer-ho, i bueno, és una altra... És la normalitat, no volíem res més que això, normalitat. Mm-hmm.
Al marge d'això, continua la polèmica sobre la presència de persones vulnerables a l'interior de l'edifici a qui no s'hauria donat atenció per part dels serveis socials de Calella.
Una i 12 minuts, seguim en directe a l'Info Migdia d'avui dimarts 25 de maig. 921 calellencs i calellenques viuen a l'estranger, segons les darreres dades oficials del padró d'habitants referents a l'1 de gener del 2020. És l'última actualització que es té. Aquesta xifra representa un 4,38% de la població de Calella. Segons aquest informe elaborat per l'Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme, Calella es posiciona un any més com el municipi on proporcionalment el pes de la població resident a l'estranger és més elevat.
El padró d'habitants resident a l'estranger és el registre administratiu on consten les persones que viuen habitualment a l'estranger, tenen nacionalitat espanyola i l'últim municipi al qual estan inscrits és qualsevol dels que hi ha a Catalunya. Les persones que estan inscrites en aquesta mena de padró es consideren veïnes del municipi que figura en les dades afectes només pel dret a vot. No comptabilitzen com a població oficial, per tant, del municipi. El conjunt de la comarca, 12.163 maresmencs resideixen habitualment a l'estranger. És un 2,59% de la població total i ha tingut un increment gairebé del 5% respecte a les dades registrades l'any anterior, el 2019. Aquestes persones majoritàriament viuen en països de la Unió Europea, sent França un any més el país que ocupa la primera posició. En concret, el país veí acull el 12,60% de la població maresmenca que viu fora. Li segueix Argentina amb un 9,69%, Alemanya amb un 9,56% i el Regne Unit amb un 9,01%. A nivell municipal, com deia, Mataró, Premià, Calella i Pineda de Mar són els municipis amb més població vivint a l'estranger. Dels 30 municipis del Maresme, només hi ha 4 que comptabilitzen un descens en la xifra de població fora. Són Òrrius, Premià de Dalt, Sant Cebrià de Vallalta i Santa Susana.
El president Pere Aragonès signarà aquest dimarts el decret d'anomenament dels consellers i conselleres del seu govern, que demà prendran possessió de les carteres. Esquerra i Junts es reparteixen a parts iguals les conselleries d'un executiu, que serà totalment paritari, segons ja es va anunciar en l'acte de presentació del pacte. En aquest govern només dos repeteixen, i finalment la vicepresidència serà per Jordi Puigneró després de les renúncies del Sertadi i Josep Rius. Els 14 membres del govern de Pere Pere Aragonès són, per part d'Esquerra, comencem per Laura Vilagrà.
Va ser la número 2 d'Esquerra a la candidatura per Barcelona i és la persona de màxima confiança d'Aragonès. Tindrà la conselleria de presidència.
Joan Ignasi Elena, que es queda amb Interior.
Va ser diputat i alcalde de Vilanova i la Geltrú pel PSC. Després de deixar el partit, va ser el coordinador del Pacte Nacional pel Referèndum i durant el judici del procés va actuar com a portaveu jurídic d'Esquerra.
Roger Torrent, a Empresa i Treball.
L'expresident del Parlament de Catalunya durant l'última legislatura agafa el relleu de Ramon Tremosa. Va ser l'alcalde de Sarrià de Ter per Esquerra.
Josep González Cambrai, Educació.
El fins ara número 2, Josep d'Argalló, assumeix el lideratge de la Conselleria d'Educació. Va ser un dels detinguts en l'operació Volvov contra el finançament del Progrés.
L'única que repeteix el govern i amb la mateixa cartera és Teresa Jordà, que serà la consellera d'Agricultura i Alimentació i hi afegeix Acció Climàtica.
Amb 27 anys ja era regidora d'Esquerra Ripoll, ciutat de la qual va ser alcaldessa entre el 2003 i el 2011.
Tània Verge ocuparà la nova conselleria de Feminismes i Igualtat.
Va ser membre de la sindicatura electoral de l'1 d'octubre, un fet pel qual se la va acusar d'usurpació de funcions i desobediència.
I Natàlia Garriga serà la nova consellera de Cultura, l'última conselleria per Esquerra.
Nascuda a Sant Cugat del Vallès i llicenciada en Dret, va ser gerent de l'Institut Català de les Empreses Culturals entre els anys 2007 i 2016. Actualment és la secretària de Política Cultural, Educació i Esports d'Esquerra.
I per part de Junts, Jordi Puigneró, un nom que pren molta força en aquest govern perquè serà vicepresident i també tindrà la Conselleria de Polítiques Digitals, Infraestructures i Agenda Urbana.
L'home fort de Junts al govern és l'aposta més política dels noms que ha proposat la formació de Carles Puigdemont i Jordi Sánchez. En l'anterior executiu, Puigneró ja era conseller de Polítiques Digitals.
I es compleixen els pronòstics amb Josep Maria Argimon, que serà el conseller de Salut.
Ha estat la cara de la gestió de la pandèmia del coronavirus des que va ser nomenat secretari de Salut Pública el juliol. Fa dues dècades que ocuparà els càrrecs la conselleria, on ha dirigit l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitària de Catalunya i l'Institut Català de la Salut.
Jaume Giró, Economia i Hisenda.
Entre d'altres càrrecs, va ser director general adjunt a CaixaBank i director general de la Fundació Bancària La Caixa. En les últimes eleccions del Barça, anava la candidatura de Joan Laporta i havia de ser el vicepresident econòmic, però va renunciar-hi pocs dies abans dels comicis.
Victòria Alsina, consellera d'Acció Exterior i Transparència.
Ha coordinat, juntament amb Jani Roca, el comitè d'experts de la societat civil encarregat de dissenyar la Catalunya post-Covid, les conclusions del qual encara no s'han fet públiques.
I la consellera Lourdes Ciuró serà la de Justícia.
Diputada al Congrés des del 2011, és llicenciada en Dret i advocada de professió. En les eleccions municipals del 2019 va ser la candidata de Junts a l'alcaldia de Sabadell.
Gemma Geis, Recerca i Universitats.
La cap de llista de Junts per Girona és una persona molt propera a Puigdemont, que la va fitxar per a la candidatura de Junts per Cat abans de les eleccions del 2017.
I Violant Cervera, consellera de Drets Socials.
Va ser diputada al Parlament entre el 2012 i el 2017, en primer amb CiU i després amb Junts pel Sí. El Parlament va formar part de les comissions de Salut, Benestar, Famílies, Immigració, Igualtat i Joventut.
Doncs aquests són els noms del govern de Pere Aragonès. Els nomenaments s'espera que es facin al llarg del dia d'avui i demà tots ells prendran possessió del càrrec. Més notícies. A Comarca Pineda ha engegat un programa d'impuls econòmic que vol sumar esforços per promocionar els sectors comercials de restauració i turístics del municipi. S'emmarca en el context de millora de les dades de la pandèmia i amb la previsió que aquesta temporada d'estiu pugui ser millor que l'anterior. Entre les actuacions que es plantegen destaca la inversió de 60.000 euros per la millora dels eixos comercials de Pineda, Centre i Poble Nou, la renovació de la senyalització i la cartelleria i la jardineria i la neteja. També es preveu una prova pilot per convertir en zones de vianants alguns carrers del nucli antic per afavorir així el passeig i dinamitzar tots aquests sectors. I ahir es va fer oficial que Malgrat de Mar participarà en el festival itinerant Nòmad, un festival que des de fa anys recorre diferents localitats catalanes oferint actuacions musicals, oferta gastronòmica, mercat de dissenyadors, també artesans i productes de proximitat, a més de tallers per la mainada. Aquesta proposta es podrà trobar durant el primer cap de setmana de juliol al Parc de Francesc Macià. De moment se sap que la seva parada pel municipi maresmenc comptarà amb un màrquet amb dissenyadors i artesans de proximitat, també actuacions musicals dels grups de versions de rock Mala Vida o Viga Mauders i un tribut a Dire Straits, també una àmplia i variada oferta gastronòmica amb food trucks que inclourà menjar vegà i apte per celíacs. Un dels bestsellers de la literatura catalana torna a Calella 2 anys després i en aquesta ocasió per presentar la novel·la que ha estat la més venuda d'aquest últim Sant Jordi. El periodista i escriptor Xavier Bo serà demà dimecres al pati de la biblioteca amb La dona de la meva vida, La dona de la seva vida, on construeix una història de secrets i intrigues familiars sobre el drama dels nens robats durant el franquisme. Hi ha aforament limitat per l'acte i cal inscripció prèvia a través del portal de l'equipament cultural.
Els germans Estrada són els protagonistes de La dona de la seva vida. El Joel, el Raimon i la Victòria tenen una relació molt estreta, malgrat cadascun d'ells viu en una punta del món. Una investigació periodística ho posa tot en risc. El Joel, que és el director documental, s'adonarà que hi ha descobertes que fan trontollar els sentiments i sacsegen la vida i que obliguen a reescriure el passat. Xavier Bosch ha publicat amb columna el seu desè llibre.
Net i Polit us ofereix el temps. Molt bé, doncs acabarem l'informatiu, com sempre, coneguent la previsió meteorològica amb Quim Serra. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui la situació meteorològica ben capçalada, bàsicament, per un temps més ennuvolat, més tapadot que en les últimes hores. Uns núvols que, fins i tot, al llarg d'aquest matí, poden arribar a deixar alguna petita precipitació de caràcter feble i poc important. Aquesta tarda, malgrat es mantindran els núvols abundants, ja no esperem pluges. Els vents aquesta tarda reforcen una mica el vent del Garbí del sud-oest, que serà lleugerament moderat, amb una situació marítima dominada per la maró. De cara a demà i demà passat, ambient assolellat, amb núvols prims, temperatures que demà pugen durant les hores centrals del dia i demà passat encara seran més altes, amb algunes màximes fregant els 25 graus cap a l'interior de la comarca.
Net i Polit us ha ofert el temps.
En la situació actual, Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. A Net i Polit disposem de dispensadors manuals per als clients dels establiments amb muntatge gratuït a paret del vostre establiment a l'adquirir els nostres productes hidroalcohòlics. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074 i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
1:23, avui ens acomiadem amb la que serà una de les caps de cartell del festival Primavera Sound. Ella és Dua Lipa. Avui s'ha anunciat el cartell per l'edició del 2022 d'aquest festival barceloní, que serà l'edició més gran de totes, amb més de 500 actuacions repartides entre els dos primers caps de setmana de juny de l'any que ve. Nick Cave, The Strokes, Bauhaus, Jorge Smith i Gorillaz són alguns dels noms que també passaran pel Primavera Sound. Des de l'organització han anunciat que es guarden noms i també sorpreses per més endavant. A més d'aquests grans caps de cartell, l'espectacular programació es complementarà amb diversos gèneres i artistes, com per exemple Disclosure, Maria del Mar Bonet, C. Tangana, Idols, Duki, Beach House o també la Bad Girl, entre d'altres. Amb la Dua Lipa, cap de cartell anunciada fa molt poques hores, a cap de cartell d'aquest Primavera Sound del 2022. Ens acomiadem, Naomi Esteve. Naomi Esteve, gràcies. Fins demà.
Fins demà.
També agraïments a Vitor Riera, als controls tècnics. I tornem amb més notícies demà a la una. Adéu-siau.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.